L'aventura és l'aventura pel dilluns, dia 5 de maig. No se sap si hi ha documents de base, però sembla bastant convincent això d'encuentros en la tercera fase. Realment, pujar muntanyes no havia estat mai el fort de la Maria Teresa Socies. Ja de petita tenia un avi que sempre deia que ens havien d'enganyar. Un cop a dalt, tard o d'hora, s'ha de baixar. No obstant, aquesta vegada, la Maria Teresa estava gairebé segura de que hi havia un gran nombre de possibilitats que no hagués de baixar tal com deia el seu avi. Després d'una cursa tan cansada com emotiva, salvant obstacles de tota mena, esquivant helicòpters de l'exèrcit, xarxes, cossos, patrulles i canonades, suant, esbufegant, estant a punt cada 5 minuts de deixar-ho córrer i trobant cada vegada la mà càlida i segura d'un veritable company, Maria Teresa Socies, amb la respiració trencada i les sabates destrossades, contemplava un espectacle que ja no era d'aquest món. Més que l'immensa nau, el que més impressionava en aquell moment dels extraterrestres era la seva lluminositat, la puresa de l'ambient creat, el silenci respectuós amb què tothom es movia, la calma que provocava una certa por del desconegut. La Maria Teresa estava fascinada. Mai havia vist res de semblant. Darrere de la roca, des d'on es podia observar aquell insòlid espectacle, Maria Teresa Socies encara esbufegava, però estava decidida. Ella intentaria pujar a la nau extraterrestre. A pesar de la insistència propagada, a Maria Teresa Socies no li havia passat per alt que al planeta Terra la vida és realment primitiva i el nivell tecnològic ridícul. Ja en tenia prou. Durant molts mesos havia connectat amb aquest moment. Una cita amb una nau extraterrestre de més de 12 quilòmetres de llarg. La nau enviada per un grup d'escollits. La passarel·la lluminosa de la nau extraterrestre estava oberta. L'emoció era gran. Una música celestial acompanyava i dissolia la densitat del moment. Maria Teresa Socies, des de darrere de la roca, estava a punt de començar a caminar sense mirar ningú, sense aturar-se per res, amb els ulls tancats cap a la nau. De cop, va notar com un canvi d'ambient. Al seu costat, Robert Mitchum no parava de veure. Lee Marvin, vestit de negre, se'l mirava amb cara de degenerat. Maria Teresa, espantada, va haver de reconèixer que s'havia equivocat de pel·lícula. Teresa es va tornar a situar darrere la roca. La passarel·la de la nau encara estava oberta. Com si res no hagués passat, va tornar a caminar amb els ulls pràcticament tancats cap a la nau. Ja començava a il·lusionar-se amb la idea d'abandonar aquest planeta tan primitiu, quan de sobte ensopega i sent un gemec que no era precisament d'extraterrestre, era un camell. Al seu costat, Lawrence d'Aràbia, amb cara de cansat, li va dir...
Ens deixa... No estàs segura?
Novament darrere la roca de la tercera fase, la Maria Teresa Socias va haver de començar a dirigir-se cap a la nau com si res no hagués passat. Era una distància d'uns 250 metres. Aquesta vegada la Maria Teresa no tancaria tant els ulls per no tornar a equivocar-se de pel·lícula. Massa tard perquè en Travolta li estava fent un solo de break amb tota mena d'insinuacions. L'Olivia Newton-John se la mirava malament. Per un moment, la Maria Teresa va estar a punt de seguir-li el joc al Travolta. A més, la Newton li queia fatal.
Fem amb la de la roca?
Va preguntar un extraterrestre.
Cada vegada s'equivoca de pel·lícula.
Esperem una mica. Ja saps que la gent d'aquest planeta és més aviat lenta i té problemes de concentració.
Mentrestant, La Maria Teresa Socia s'ha ficat en una mena de reportatge sobre l'Estefania de Mònaco, que s'està embrallant de mala manera amb el jove de l'On, obstinat a portar la pistola a la discoteca.
Però ara què hi fa amb aquesta gent?
Va tornar a preguntar l'extraterrestre.
Yo sin ti no puedo estar, pero oye lo que te digo. Si quieres seguir conmigo, nos tenemos que casar.
Y oye, muchacha, un momento, dime tú cualquier pamplina. Pero hazlo por tu madrina, no me hables de casamiento. Soy libre como el viento y en el amor no me enredo. Cuando yo afirmo no cedo y aunque te veo muy hermosa, lo hago por ti cualquier cosa, pero casarme no puedo.
Els extraterrestres tenien una paciència superior. De tota manera, no s'explicaven com en 250 metres escassos algú es podia equivocar tantes vegades de pel·lícula. En aquests moments, Maria Teresa escoltava atentament en David Carradine, que li deia no sé què de les llagostes.
Tinc l'impressió que aquest extraterrestre ha vist molta tele,
va comentar un extraterrestre.
L'haurem d'ajudar o no acabarem mai.
De tota manera, una antiga llei interplanetària impedia ajudar ningú que no ho demanés. De manera que els extraterrestres van esperar tranquil·lament que l'ajut vingués d'algú altre. I com sempre, en el moment en què es produeix aquesta circumstància, són necessaris els oients de Catalunya Ràdio. Gràcies a l'ajuda dels oients de Catalunya Ràdio, Maria Teresa va recórrer els primers 100 metres cap a la nau de la tercera fase sense X problemes. Els extraterrestres ja estaven a punt de posar els mecanismes en marxa. Al metre 102, ja com un malefici pesat, Robert Zemeckis hi va començar a vendre uns fullets que explicaven detalladament com es podia tornar al futur. Lea Thompson hi oferia melmelada feta a casa i en Fox semblava molt atabalat amb el guió.
Ja hi som!
Va comentar sense alterar-se l'extraterrestre.
Em sembla que o ens canta la música d'Encuentros a la tercera fase o la deixem aquí.
exclamar l'extraterrestre encarregat d'esperar la Maria Teresa Socies.
Això sí que no.
Els altres extraterrestres es van alarmar una mica al veure el seu company tan alterat. Precisament, l'extraterrestre encarregat de la Maria Teresa tenia fama de ser especialment inalterable. Ara tots miraven curiosos el personatge que amb un barret molt lleig i un horrible cigar s'acostava a la pobra Maria Teresa. Era en J.R.
Perdoni, senyoreta, li va dir. Tinc entès que se'n va del planeta. Quan vol per endur-se'n el meu germà? Vostè ja m'entén. Com menys hereus hi hagin, millor.
Sí, endavant.
Hola, va bé?
Oh, passa, J.R. Hi ha uns assumptes que vull parlar amb tu.
No t'hauràs casat en secret amb la Jenna? Fa dos dies que no vens per casa.
Era a Houston.
Oh, no és el lloc per anar-hi de lluna de mel.
Hi vaig anar per negocis.
Ah, oh, vaja, ja hi som un altre cop. El meu germà petit, Macias del món del petroli. Escolta, boi, em pensava que després del negoci amb la Travis Boyd t'havies entès que has de parlar amb mi abans de comprometre't en qualsevol negoci.
Jo no ets entendre res, i suposo que no cal que et digui que els camps del Travis Boyd són els únics camps verges que hem comprat fins ara.
Fins ara? De què em parles?
M'he reunit amb els executius d'Indústries Gwent. Volen reduir el nombre de camps arrendats i els he dit que me'n quedaria uns quants dels millors.
Suposo que la teva exdona no hi té res a veure.
No, va ser idea de la Catherine, ella em va convèncer.
Ho dius de debò?
Sí, és un bon negoci.
Tan fàcil com això, només amb la seva voluntat?
Naturalment. Escolta, J.R., ja fa temps que m'he adonat que no et cau gaire bé, per això ha vingut fins a mi. Quina importància té si l'Egunoi té el negoci?
Vol fer punts davant teu, Bobby?
Som amics, J.R., i res més.
Doncs on vols que firmi?
No penses discutir-me?
Bé, tu sempre dius que ets un as al món del petroli. Fins ara.
Les desagradables vibracions d'en J.R. varen fer reaccionar a Maria Teresa Socies. Amb pas decidit, va començar a caminar cap a la nau. Una cua llarguíssima d'actors i directors d'altres pel·lícules s'empenyien per intervenir. Un forçut porter els va dir que acabaven de tancar i que ni amb carnet podien passar. La nau cada vegada estava menys lluny de Maria Teresa, que per fi deia que realment en la seva vida es produiria aquell canvi tan desitjat. Adéu! Gent de la Terra, va dir-se. Adéu, desaforats competidors. Adéu, implacables torturadors. Adéu, ciutadans de bogeria. Adéu, sardines de llauna.
Passi sardina, reina. Passi escabetxe.
Ai, senyor. Farem tan poca cosa, no val la pena.
És a mi.
Aquesta veu, va pensar Maria Teresa, aquesta veu em sona. A pesar de la bona voluntat dels extraterrestres, la cosa ja es començava a complicar. El productor i el director de la pel·lícula estaven discutint vivament. Aquella espera carregava massa el pressupost, deia el productor. Però si és la millor escena de la pel·lícula, exclamava el director. La pobra Maria Teresa Socies estava molt lluny dels pressupostos i de les escenes. Ella volia arribar a la nau extraterrestre i canviar definitivament d'ambient. Fins ara, les interferències havien estat una mica aclaparadores, però tot té un límit, es va dir Maria Teresa, totalment decidida a pujar a la nau.
Aquesta vegada s'haurà d'espavilar,
va comentar l'extraterrestre.
Ja comencem a desmuntar el plató.
Finalment, sí, finalment la Maria Teresa Socies començava a pujar per la rampa de la nau extraterrestre. La llum de l'interior de la nau era una llum tan especial que produïa com una mena de sensació de benestar desconeguda per la majoria dels primitius terrestres. La Maria Teresa, conscient del seu privilegi, va recordar amb una certa emoció a parents i amics. Va recordar especialment una amiga de la infància amb la qui sempre havia somiat fer un viatge llarguíssim, més enllà d'això d'aquí. O ara, o mai, va pensar la Maria Teresa, al mateix temps que li venia a la memòria el It's Not or Never de l'Elvis Presley. De cop es va sentir un prou, o una cosa similar, i es va apagar totes les llums de la nau. Un parell de bombetes de 60 van quedar enceses perquè els fusters poguessin desmuntar les fustes i els plàstics dels extraterrestres.
Tingui!
Va dir l'encarregat.
Algú m'ha donat això per vostè?
Un sobre gran amb dos sobres més petits a l'interior, un de color groc i l'altre de color blau.
Thank you.